Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
El podcast
del Via Lliure.
De seguida parlarem de relacions amb els sogres. Les primeres trobades. Si ens voleu fer arribar les vostres, ens podeu enviar missatges a través de Twitter, de l'Instagram, notes de veu al 606 25 64 39, si teniu històries, i d'aquí res, d'aquí a 20 minutets, quan arrenquem l'espai, ens podeu trucar també al 902-47-700 per explicar-nos històries amb els vostres sogres, ara que hem tingut aquests àpats nadalencs, alguns potser ha estat la primera vegada, però d'altres se n'en recordaran de les primeres trobades que van tenir. Què tal, Geni Roca? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estic espantat avui, com sempre. Quan arribes tu, és com una pel·lícula de terror.
Estem espantats tots dos.
Tots dos, eh?
Sí.
Vale, hi ha motius. Normalment al Genís li demanem de tant en tant que ens faci, no vaticinis, però sí una mica d'anticipació, una mica de què van els pròxims mesos en el món de la transformació digital. I mirarem a veure si tenim temps de fer-ho. Però és que hi ha una cosa que està marcant, i n'hem parlat molt parcialment a la tertúlia, perquè té implicacions... Hem parlat d'un dels nivells d'implicació, després de conèixer la notícia d'ahir, que l'estat de Nova York han decidit
prohibir
un... Què és un programa, això? Un aplicatiu?
Ara en parlem, us expliquem un miqueta el que és.
L'han decidit prohibir a les escoles per, un, riscos a l'aprenentatge, dos, perquè els propis mestres podien ser incapaços de saber si els treballs que enviaven els alumnes estaven escrits pels alumnes o per màquines.
Expliquem què és això. Expliquem.
Això té a veure, abans que ens arrenquem, això té a veure amb el món de la intel·ligència artificial.
Correcte.
I amb tota una tendència dels últims mesos, que almenys jo no et veia a les xarxes socials, d'aplicació del món de la intel·ligència artificial en la creació, purament dita.
Sí.
O sigui, la creació artística, musical, il·lustració, fotografia, disseny, i en aquest cas concret...
Text.
Del text.
Intel·ligència artificial és un concepte molt ampli.
Mm-hmm.
I el que ve a dir és que la màquina és capaç de reaccionar, d'aprendre, de construir, etc. Llavors, amb tot aquest món de la intel·ligència artificial, que és molt ampli, hi ha una subsecció, un capítol, no? I hi ha una empresa en concret que es diu OpenAI,
que és intel·ligència artificial oberta.
Intel·ligència artificial oberta, correcte, que el que estan fent són una cosa que en diuen ells GPT, Generative Pre-trained Transformer, que vol dir models d'aprenentatge autoregressius. Aquest llenguatge és molt raro. Explicat d'una altra manera, és un programa informàtic al qual tu li dones, l'alimentes amb multitud de textos. Per exemple, li podries dir, llegeix-te tota la Viquipèdia. Val?
I t'ho fan
i s'hi posa, no? Llegeix-te no sé què. No només això, sinó que a més hi ha paràmetres i coses complexes. Per exemple, aquest que parlarem avui, que es diu ChatGPT-3, perquè van per la tercera versió, treballa amb 175.000 milions de paràmetres. Què és un paràmetre? No ho sé, però 175.000 milions són molts.
Yeah.
Llavors, amb aquest aprenentatge, llegeix-te tot això, més aquests paràmetres, que tingues en compte això, tingues en compte allò, el tanto amb això, el tanto amb allò, però 175.000 milions de paràmetres, dona per resultat un programa que és capaç de contestar-te preguntes. Llavors, l'han programat en format de xat. Saps com el WhatsApp? Quan tu li dius a algú per xat, què farem avui per dinar?
I l'altre et
diu, podríem fer vedella? Quedem
avui, Genís?
Sí,
em va bé.
Jo contesto, val?
Llavors, pam.
Pues, això heu d'imaginar la mateixa pantalla d'ordinador, que hi ha la caixa blanca, on tu escrius, i tu escrius, hola, Xavi, i esperes la resposta de l'altre.
Sí, sí, escribiendo.
En el WhatsApp te surt escribiendo. Aquí vas veient com van apareixent les paraules. És com si veiessis com van teclejant, tacatacatacatacatac, i vas veient la construcció de la frase. I pots posar-li el que vulguis. Li pots dir, hola, i ell te contestarà, hola, avui estic deprimit, i ell te contestarà, vaja, sí que em sap greu. O pots fer això, una conversa, perquè tens ganes de xerrar amb algú.
Això ho estàs dient en català perquè es pot fer en català?
tu l'escriu-li amb l'idioma que et doni la gana.
Ah, sí?
En català, en castellà, en francès, en anglès, en suahili, en basc... li és igual. Per exemple, jo tinc costum de fer-lo servir en català i a vegades se li escapa alguna cosa...
En castellà.
Que no està del tot bé.
I aquí no se li escapa, no?
Però... però és que està aprenent. És que aquest és un software... Primera, que és un software públic. Què vol dir que sigui un software públic? D'ús genèric. Li pots preguntar sobre actualitat, sobre cuina o sobre consells de floristeria. La veritable potència d'això és que comencen a tenir usos específics. Per exemple, ahir estava llegint un molt interessant. Us heu d'imaginar el mateix especialitzat en usos mèdics. Que llavors aquestes tones d'informació que ha llegit són mèdiques i la cura en la precisió del llenguatge s'ha focalitzat en la medicina i ho estava llegint ahir i deien la resposta, la d'un metge de veritat encara és millor,
no la
ho estem acabant de polir, saps? Però dona'ls-hi 2 mesos, dona'ls-hi 6 mesos.
Perquè quant temps fa que existeix això?
Això, ells porten anys treballant-hi, però que la gent ho conegui fa 5 o 6 mesos. Llavors, igual que hi ha aquesta màquina, que ara, si vols, juguem una miqueta, eh? Vull dir,
podem fer-li preguntes?
Clar, tu li fas una pregunta, jo li faig una...
Perquè he vist que se li encarreguen articles, se li encarreguen textos, perquè això veníem... Perdona, la reflexió aquesta de lo de les escoles era... algú va dir... Clar, si jo ara un alumne li dic... Li demano.
Fes-me un resum de la Revolució Francesa.
Exacte, fes-me un resum de la Revolució... Ho fem, ara?
Vaig a declarar.
Espera, que m'acosto, Ho pots fer-ho, ara?
Sí, sí, estic aquí. He vingut amb el meu ordinador,
sí.
I ara el Xavi veurà. I ara escric en una pantalla. Fes-me un resum de la Revolució Francesa. Ho estic escrivint en català, eh?
Sí, sí, sí que ho estàs escrivint en català.
Fes-me un resum de la Revolució Francesa, que li poso?
Ni sisplau ni res, no?
En 100 paraules?
En 100 paraules, va.
En 50?
En 50 podria?
Bueno, sí, segur. Sí, sí.
En 50, va.
En 60 paraules.
60 paraules.
Ni per ti ni per mi.
Va. I què diu?
I ara està escrivint.
La Revolució Francesa va ser un període de canvis polítics i socials que va tenir lloc a França a finals del segle XVIII. Va començar el 1789 amb la convocatòria dels Estats Generals pel rei Lluís XIV. No puc ni llegir-lo de ràpid que va. Lluís XVI i va acabar el 1799 amb el golpe militar, diu golpe, del general Napoleó Bonaparte. Va suposar la fi de la monarquia absoluta i la instauració de la República Francesa. La revolució va portar la guillotina del rei i altres membres de la família reial, així com un gran canvi en les estructures socials i polítiques de França.
Punt. Pum. Poder, no sé, no ho he comptat, poder no ser un 60, però m'és igual. Llavors, per exemple, l'altre dia li vaig preguntar... és una bona època, ara, per trasplantar orquídies d'un test a un altre? I em va contestar. Llavors, primeres conseqüències...
És que aquest text, perdona, només que li traguessis el cop de militar, no sé quantos, és que s'assembla bastant a un text d'un llibre de...
Sí, sí.
Saps, de no sé quin curs de l'escola, que t'ho podrien haver escrit bastant així.
Sí.
Per tant, seria una resposta vàlida en un examen o un treball.
Et poso 2 o 3 exemples de què passarà. Primera, Google s'ha ginyat, té molta por.
Perquè això no controla Google.
No, perquè això és millor que un cercador.
Oh, i tant.
Perquè quan jo faig una pregunta en un cercador, me contesta 12 milions de resultats. Jo no vull 12 milions de resultats. Jo vull un resum per entendre-ho. Sí, jo pregunto a Google en què va consistir la Revolució Francesa i me contesta 12 milions de resultats. Jo li pregunto aquí en què va consistir la Revolució Francesa...
En 60 paraules.
I m'ho explica. Llavors és molt millor. Llavors comença a haver-hi unes opcions... que ara explicaré, posaré exemples concrets si voleu, però comença a haver-hi cercadors que quan tu fas una cerca et dona els 2 resultats, la corrua de resultats i una resposta tipus ChatGPT.
I ara puc fer una pregunta qualsevol, però pot ser que s'equivoqui, no, això?
S'equivoca molt.
Ah, val.
Però també s'equivoca a internet quan fas una cerca.
O sigui, però li podria fer una pregunta així tipus no sé, quants actors negres han guanyat un Òscar, per exemple?
Anem a fer-ho.
Provem.
Sí, pensa que aquesta és una difícil, solució no? De software obert i que ells s'han protegit perquè això frega l'escàndol.
Ah, clar, dir un actor negre.
Per exemple, la programació aquesta que han fet ara és molt amable. Si tu li dius, per exemple, ara li preguntes quina opinió tens de l'Ada Colau, et contestarà, jo no tinc opinió...
Pregunta-li, vull saber-ho, pregunta-li. Mira, allò dels actors ja no vull.
Ja sé
quina opinió tens
de l'Ada Colau. Li acabo de preguntar, però la resposta ja et dic ara la que serà.
Com que sóc un model d'ordinador, no tinc opinions personals sobre persones o esdeveniments polítics. El meu objectiu és proporcionar informació parcial, precisa i neutra neutral des del punt de vista per ajudar les persones a comprendre millor el món que ens envolta. Si teniu preguntes sobre l'Ada Colau o qualsevol altre tema, estaré encantat d'ajudar-vos a trobar respostes.
Això està decidit. Això no és que la màquina hagi decidit que aquesta és la millor resposta. Això és una decisió de no et fotis amb el lius. Com tampoc sap res d'actualitat. Si li preguntes per coses que van passar ahir o fa una setmana, et diu no, no, això que he llegit i estudiat arriba fins fa un any.
Però una opinió tertulianil, per exemple, si ara li preguntéssim...
Per exemple...
No sé...
Què opines de l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat de Barcelona? Cal...
Prou, una pregunta i una segona pregunta.
Cal més regulació?
Regulació?
La gent entendrà com...
Tres preguntes.
...els ha de fer servir... És una conversa. Com els ha de fer servir...
I què et diu, a veure?
Diu.
L'ús dels patinets elèctrics ha crescut molt ràpidament en moltes ciutats arreu del món en els últims anys. En alguns casos, això ha comportat problemes de seguretat i de congestió del tràfic, ja que moltes persones no estan familiaritzades amb les lleis i normes que s'han de seguir quan es fan servir aquest tipus de vehicle. Per tant, és possible que sigui necessària una regulació addicional per garantir la seguretat dels usuaris de patinets elèctrics i altres persones a la via pública.
Tu podries estar dient un tertulià.
I que no para de dir, tot el sentit, estic al·lucinant.
Ja veuràs, la idea és... Hi ha algun tertulià que t'estigui ratllant una miqueta últimament?
Què vols dir, substituir-lo?
Que consideres que no porta valor o tal. Ho dic perquè t'ho pots estalviar. A més, aquest és gratis.
Sí, però no té veu, això, encara.
Bueno,
ja
no ho provoquis.
Ja
no provoquis a la bèstia. Perquè... Però pots tenir una persona...
Portem tres paràgrafs amb això, i diu... En resum, és possible que sigui necessària una regulació addicional per garantir la seguretat dels usuaris de patinets elèctrics a la ciutat de Barcelona, però també és important que la gent sàpiga com fer servir correctament aquests vehicles i que s'adhereixin a les lleis i normes existents. Això ho podria haver dit,
qualsevol.
Sense haver dit res, qualsevol.
Abans em preguntaves, quants actors negres...
Quants actors negres han guanyat un Òscar?
Un Òscar, no cal que li digui un Òscar.
No ho sabrà, això. Des de la creació dels Premis de l'Acadèmia d'Arts i Ciències de Hollywood, coneguts com a Oscars, és que t'estan fotent amb tu.
Sí.
L'any 1929 hi ha hagut diversos actors negres que han guanyat aquest reconeixement per les seves interpretacions a la pantalla. Alguns dels actors negres més destacats inclouen Hattie McDaniel, la primera actriu negra a guanyar un Oscar per la seva interpretació a Gone with the Wind. Sidney Poitier, el primer actor negre en guanyar un Oscar al millor actor per la seva interpretació
a la
Lilies of the Field. Denzel Washington, que ha guanyat dos Oscars. Però escolta'm! Estic posant-me molt nerviós.
Vale.
Jo em pensava que això no ho respondria.
Home, per què no? Això ho té fàcil.
Això és de Wikipedia, no?
Per exemple, ell se protegeix, com que no té les dades de l'últim any...
Aquesta és només una llista parcial, diu.
Clar, no t'ha donat la xifra, perquè no sap si ahir va guanyar un o un.
Ah.
Llavors no vol que ho pillis. Però això és una decisió dels propietaris d'aquesta eina. Que els propietaris d'aquesta eina han dit, com que no vull entrar en temes d'actualitat, l'últim any no forma part del repertori, i quan fas preguntes d'aquestes... No. Però, per exemple, no sé, abans parlàveu, fèieu obituari, no? S'ha mort un gran de les tires còmiques. S'haurà d'escriure una nota sobre ell i la seva trajectòria. Però t'ho diré diferent. Aquesta setmana que estem ara, que és la primera setmana del mes de gener de l'any 2023, tu, com a persona normal i corrent, has estat llegint diaris, consultant coses per internet... Jo no sé el que has fet tu aquesta setmana, Xavi, però tu has llegit textos generats per una màquina i no per una persona.
Sense saber-ho.
Sense saber-ho. Això ja ha passat. Va haver-hi un festival de fotografia a Colorado aquest estiu i el tercer premi el va guanyar una foto que resulta que no havia fet ningú. Que la van generar així. Llavors el tio quan va guanyar va dir que no l'he fet jo, que l'he fet una màquina. I llavors li van treure el premi. Però... Això ja està passant, i tu no te'n dones compte. Què crec que passarà? Quina tendència imagino jo per aquest any 2023?
Abans que m'expliquis la tendència... A mi el
estàs,
més...
Estàs col·lapsant.
No, perquè és molt... És molt complicat, o sigui... Mira, hi ha noients que estan aplaudint per això de Google s'ha guinyat. No, però és veritat. O sigui, ara mateix, veient això, si ara, per exemple, tingués, posa'm per cas, 15 anys... sense haver conegut massa Google, bueno,
sí.
I volgués no fer un treball, qualsevol cosa... com que sembla que cada cop necessitem més que algú ens guiï i ens simplifiqui les coses, utilitzaria molt més això que Google, segur.
Jo tinc,
segur?
Jo tinc això obert en el meu ordinador. Veus, jo tinc moltes pestanyes. I aquesta la tinc oberta sempre. I segons què, jo ho tiro...
Ho busques aquí?
Ho busco aquí o ho resolc per aquí.
Val. Perquè imagina't que ara jo et dic...
Igual t'estic buscant, igual és que algú m'ha dit... Escolta, em podries fer una nota breu sobre... No sé què?
Pots buscar-me ara, per exemple, si jo digués... Perquè no sé si això ho farà. Una cosa que jo faria a Google. Em pots dir un lloc on menjar sushi a prop de RAC1?
On puc menjar sushi...
Aquest és fàcil, perquè n'hi ha una sota la RAC1.
A Barcelona, prop de plaça Francesc Macià.
I et diu, si esteu buscant llocs per menjar sushi a prop de la plaça Francesc Macià, us recomano alguns llocs que potser us interessin. Coixunca, aquest restaurant... Home, Coixunca no està tan a prop de Francesc Macià, no, però bueno. Sí. Entens, a Gran Via, a poca distància de Francesc Macià.
És clar, si el tio escriu des de Califòrnia, tot li sembla a prop, no?
Sushi Iki. No sé, i anar a pocs minuts a peu de la plaça Francesc Macià. Sushi Fresh. Home, aquest està aquí al costat. I anirà fent llista.
I va fent llista, sí.
Hosti, genís.
Això...
Hi ha gent que vol hackejar-ho, eh?
Serveix per fer cerques, però això...
Textos, cerques...
Això és gratis, generalista i d'accés públic. Ara imagina tu, restringit, especialitzat i específic.
Però un moment, ara jo m'imagino. Estem en el segle i en els anys de les fake news.
Mm-hmm.
Val? Mm-hmm. Igual que hem fet nosaltres això ara, i algú li podria preguntar, què ha passat amb la Cambra de Representants aquesta matinada als Estats Units, no?
Sí.
O, bueno, aquesta matinada, no, això és massa recent. Però explica'm què està passant a Ucraïna.
Sí, perquè tu ets periodista...
O que la guerra a Ucraïna.
Tu ets periodista i t'interessa l'actualitat i t'hi fas aquest tipus de preguntes.
Però, jo... Però molta gent li passaria. Sí. Diria, sento que les notícies parlen d'Ucraïna, no sé què va, resumeix-me el conflicte de Rússia a Ucraïna, de Rússia i Ucraïna, en 100 paraules, no? I
t'ho faria.
I sí, t'ho faria, però amb quina garantia? Tornem-hi.
No, la mateixa que un diari. Tothom té ideologia.
I aquest quina ideologia té?
Ah, aquest és el tema. I quina ideologia té la Vanguardia? Pues alguna, no?
Clar, clar.
Segur que nosaltres fem unes notícies en què Putin queda més aviat malament i Zelensky queda més aviat bé. Però si fossis un rus, poder la teva orientació seria una altra.
Diu un oient, el Marc, diu, Genís, li pots preguntar si ella, la intel·ligència artificial, sap si un text, per exemple, ha sigut fet per una persona o per una intel·ligència artificial?
Molt interessant. Això,
volem hackejar el sistema.
Aquí s'hi comença a invertir molt, ara, en com esbrinar-ho. Jo crec que això acabarà sent molt difícil.
Clar, que una intel·ligència artificial detecti que un text o una creació és d'una altra intel·ligència artificial.
Hi ha software que es dedica a detectar quan una resposta ha estat donada per una intel·ligència artificial. Però... Per exemple, aquesta de ChatGPT és molt tonta i molt previsible. És molt correcta políticament, escriu d'una manera que tu podries detectar. Però és que aquesta, insisteixo, aquesta és la solució gratuïta que s'està oferint per tothom. Però n'hi ha moltes, en poden haver-hi d'específiques. Què crec que apareixerà més aviat que tard? Que se comença a discutir molt ja. Que és, crec que farà falta una normativa que obligui a indicar quan una cosa ha estat generada per un software.
Vas bé.
Una llei.
Perquè vas bé, ara vull dir irònicament.
Pensa una altra cosa.
Anirem tardíssim.
Pensa una altra cosa. Això és texta. Imagina't el mateix en veu, que ja existeix. Llavors, tu ara, quan truques a un servei d'aquesta d'atenció, truques i et diuen, si vostè vol parlar amb reclamacions, premi l'1. Si vostè vol parlar amb reserves, premi el 2. Si vostè vol parlar amb no sé què, premi el 3. Això canviarà per una veu que et dirà, hola, bon dia, en què et puc ajudar? I tu diràs, volia posar una queixa perquè estic fart de que no sé què, no sé quantos. Escoltarà això.
D'acord.
I et dirà, d'acord, miri, em pot indicar, sisplau, el seu número de... És el mateix que estic fent aquí en teclat, però serà en veu. I el que farà falta serà que el que crec que la llei haurà d'obligar és una prèvia que digui, vostè està sent atès per un sistema automàtic, perquè si no li dic, no s'entera, perquè tinc una veu que modula i entona i et podria estar despistant. Pringat. Llavors, això faran la versió amable, que serà, vostè està atès per un sistema automàtic. En què el puc ajudar? Però hem de regular perquè facin aquesta prèvia, perquè tu pots estar allà, és que igual t'enamores, saps? Ai, quina veu, que amable. I resulta que t'està atenent una màquina.
Hi ha oients que ens demanen si el... Mira, fem una prova més.
Vinga.
Ara farem literatura. Això, sap fer literatura?
Mira, jo havia escrit aquí, explica'm la teoria de la relativitat en vers, amb un sonet.
Sí, home.
Vaiam.
Amb un sonet. A veure. La relativitat és una teoria física que ens diu que tot depèn del punt de vista i que temps i espai són subjectius. La massa i l'energia són intercanviables i depenen de la velocitat a la qual ens movem i de la força gravitatòria que hi hagi.
Aviam, no està rimant.
No està rimant, eh?
Però és que l'estic demanant en català que...
Sí, és que
estem en català, eh? Però això que estem veient ara és una estructura de 3-3-3... Sí. Cutre, però no, ho ha intentat.
Un conte, per exemple, li podríem demanar de tipus Monterroso de 30 paraules.
Vinga.
Explica'm un conte de 30 paraules que parli...
Fes-me un conte amb només 30 paraules...
Que parli del mar i de la lluna.
Penseu que tot això en anglès encara seria millor, eh?
La lluna i el mar es van enamorar, home, i van fer un pacte per estar junts sempre. Cada nit la lluna s'aixecava i es reflectia l'aigua mentre el mar l'abraçava, i així van viure feliços per sempre.
Ximpum.
A veure, o sigui, és un conte molt dolent.
Sí.
Però ha executat un conte ara mateix.
Sí.
Que té sentit.
Amb una solució gratuïta, generalista, que igual que li preguntes això, li pots preguntar quan hi haurà un eclipsi de lluna, a la meva latitud. Sí, més genèric no pot ser. I ja existeix, funciona, està a la base de tothom, ho tenim aquí. Veig que t'ha agradat.
No, estic absolutament... Hi ha gent que ens està demanant que acudits. Sap explicar acudits? Diu que no se li donen gaire bé, em sembla.
Explica'm un acudit.
Diu... Un ou i una patata es troben al carrer. L'ou diu, mira, som amics des de tant de temps que ja no sé si sóc ou o patata. La patata li respon, no t'amoïnis, jo tampoc sé si sóc patata o tonyina.
És molt dolent.
S'estan fotent de nosaltres.
Sí, bueno. També, és que teniu un assistent de veu, també li dieu... OK Google, hola Siri, aquestes coses, i els dieu, explica'm un acudit, i també te l'explica. Vull dir que aquestes coses es van normalitzant amb àudio, amb veu. També hi ha aquesta mateixa empresa, ha fet una altra cosa que es diu Dalí, amb referència al nostre Salvador Dalí, perquè s'escriu Dal, D-A-L-L-E,
sí.
Que tu li dius, fes-me una imatge, igual que aquest que estem veient ara genera textos, el sí. Dalí genera imatges. Llavors tu li pots dir, per exemple, fes-me la imatge d'un astronauta muntat a cavall cavalcant per el Far West. I te fa...
Bueno, és que aquí m'has ensenyat, has buscat foto d'un mussol amb ulleres fent de locutor de ràdio i sí. M'ha retornat una foto. Això ho podem penjar, Cristina? Això ho tenim? Aquestes imatges o no? Diu, el Genís va buscar en aquest dalt i foto d'un mussol amb ulleres fent de locutor de ràdio i efectivament és una foto.
És una foto.
Després diu, li he demanat un dibuix estil Van Gogh d'un mussol amb ulleres fent de locutor de ràdio i és un dibuix bastant...
Cutre,
però van goguià, diguem-ne.
Sí.
O sigui, amb estils també funciona, això.
Sí, jo també li podria dir ara... Aquí, insisteixo que això està pensat en anglès, però té la gentilesa de que jo m'hi relaciono en català i em contesta. Però jo li podria dir ara que aquest conte que li he demanat el vull d'aquest estil o d'aquell estil, o, per exemple, no sé, el Premi Nobel portuguès, com es diu? El
Saramago.
El Saramago escrivia sense puntuació. No feia mai ni punts ni comes. Llavors, jo també li podria dir, fes-me un relat a l'estil Saramago, i espero que me'l faria sense punts ni comes. Però, en tot cas, això està en el capítol de les tendències. Llavors,
puc escriure-ho?
Heu d'imaginar que apareixeran assistents o solucions d'aquest tipus per temes jurídics, per temes mèdics. Vull dir que un despatx d'advocats tindrà una solució així per generar documentació jurídica, des d'un contracte fins a un... Imagina que això, en lloc d'haver llegit la Viquipèdia, hagués llegit tot el Codi Penal o tot el dret mercantil, etc. I en base a aquestes coses t'elabora un tipus de resultat.
Li acabo d'escriure. Fes-me un conte de 50 paraules estil Edgar Allan Poe sobre una nena i un globus. Vale? I escriu. A veure... Està pensant molt ara, eh? Igual li he posat massa difícil.
Igual ara l'has fotut, eh?
L'he fotut?
No, home, no.
No s'ha quedat parat?
No tinc ni idea.
Hosti, sí, està escrivint. La petita Mary era l'única criatura que jugava al parc aquell dia gris. Portava un globus vermell, el seu preferit, i es divertia a fer-lo volar. De sobte, el globus es va escapar i va desaparèixer entre les nuvolades. Mary es va posar a plorar i va anar a buscar ajuda als veïns, però cap d'ells no havia vist el globus. I la nena es va quedar sola.
De nit, Mary va sentir un sospir i es va girar cap a la finestra. Allà hi havia el globus esperant-la. I Mary va somriure i es va endinsar en el somni. Hauria de fer una mica més de por, però estructuralment té tot el sentit.
Insisteixo, estàs davant de les versions més cutres i genèriques d'aquestes possibilitats. Mira, abans me preguntaves quan fa que dura això, una dada. Microsoft, amb aquesta empresa que ha fet això del ChatGPT, el 2019 hi va invertir 1.000 milions de dòlars. El 2019, estem al 23. Dic que algú fa 3 anys o 4 li va fotre 1.000 milions de dòlars. Ara Microsoft, com que té aquests drets amb aquesta empresa, sabeu que el buscador de Microsoft és un que es diu Bing. Sí. Microsoft està ara veient com integra ChatGPT en el seu cercador Bing. I per això abans us deia que Google té por, perquè en el cercador de Microsoft probablement tu buscaràs Revolució Francesa i et sortiran 50.000 resultats i a la dreta un text generat per aquesta intel·ligència artificial amb una explicació. Jo crec que això és una millora en les cerques, perquè 100 enllaços a vegades és, no sé, pues, vinga, va, clico el primer, clico el segon, clico el tercer. Si a més aquests enllaços, per si jo vull aprofundir a la dreta o on vulguin posar-ho, tingués un text generat amb una explicació breu, etc. Jo crec que això és una millora.
Molta gent ens està preguntant què és això, què és, perquè ho hem perdut. Es diu ChatGPT
3.0. Us dic la URL o de la que heu d'anar. Chat, amb CH, chat.openai, que és l'empresa que ho fa, .com.
I directament pots entrar, t'has de subscriure, què has de fer?
T'has de registrar, login password, però és gratis i no té cap problema. La mateixa empresa té el DALL-E, que és per fer imatges i fotos en lloc de textos. Mira, hi ha un cercador que es diu Perplexity, acabat amb Y, perplexity.ai, que si fas cerques amb aquest cercador, en lloc que es diu you.com, si feu cerques amb aquests cercadors, és una combinació entre els resultats de Google, estil Google, i això que estem parlant ara. Vull dir que si tu vas a perplexity.ai i fas una cerca, la que tu vulguis, et dona ja aquest doble resultat. El text d'un chat d'aquest tipus i el llistat de resultats tipus Google.
Una cosa més. Tota aquesta tendència, perquè veiem que és text, el ChatGPT és el que estem provant ara aquí, in situ. El Genís ha fet la prova amb les fotografies, que ja us les hem penjat a través de Twitter, que si voleu veure-ho, allà ho trobareu. S'aplica al món de la fotografia, de la pintura, del disseny, segur. No sé si encara existeix o encara no, però existirà, vull dir, algun lloc que facin disseny. Aplica el món de la creació artística, que semblava el territori vetat completament a la intel·ligència artificial, perquè, noi, com ha de crear? Una màquina et respon coses o fa càlculs, però crear de zero és impossible, perquè una màquina no té sensibilitat artística, no té... A on ens porta això? És a dir, jo sempre penso, això farà perdre feina a gent, saps?
Això ens porta a un lloc molt interessant, que és que fins ara sempre havíem pensat que les màquines destruïen llocs de treball. Quan et diuen que la tecnologia pren llocs de treball, en el fons sempre pensem que pren llocs de treball cutres, no? Volguem dir, és que si la teva feina la pot fer una màquina, senyal de que tu no portes gaire. Llavors sempre s'ha dit, per tant, el futur dels humans està en la creativitat, està en tot això, perquè les màquines, entenem que la màquina és una màquina que fa coses mecàniques. I sempre hem pensat això, que les màquines escombraran, i mentre la màquina està, la Rumba està escombrant el terra del meu pis, jo estic fent una novel·la.
Clar.
Calla que no estiguis
escombrant... O estic fent una portada d'un llibre. Estic pensant ara, amics meus, que són il·lustradors, no?
Sí, estic pensant en la portada d'un llibre.
Un llibre, bueno.
Vale. No descartis que tu estiguis escombrant mentre la màquina està fent la portada del llibre. O, t'ho diré diferent, en general, la intel·ligència artificial, que ara és molt embrionària, que si ara proveu ChatGPT i aquestes coses, a vegades contesta tonteries, és imprecisa, dona errors, cap problema, és així, val? Però, hòstia, que és un nen petit, que té 3 mesos, d'aquí 2 anys on t'estarem, d'aquí 3 anys on t'estarem, no? Aquesta tecnologia anirà evolucionant. Què té tendència a fer la intel·ligència artificial? Prendre decisions.
Quins
llocs de treball estan en risc amb això? Els que prenen decisions. Llavors, això, a qui amenaça professionalment, és els jefes. O els perfils més qualificats. Et posaré un exemple. Si jo tingués ara 200.000 euros i els tingués que invertir,
sí,
buscaria un assessor financer que analitzi el funcionament de la borsa de Nova York, de la borsa del Nikkei de Japó, de l'IBEX 35...
Jo et dono 5.000 euros...
Jo et dono 100.000 euros
i tu em
dius, em recomanes... Home, doncs jo prefereixo una màquina.
Que un analista
Començo a preferir una màquina a fent això, perquè m'atira de l'històric dels últims 100 anys, me té en compte l'evolució de tot el sector i m'ho fa en un minut, reacciona ràpidament i compro o ven unes accions. En canvi, una persona, igual aquell dia, ell no se n'arrecorda d'allò que va passar l'any passat amb aquesta empresa, o no té accés als últims resultats comptables d'aquesta companyia, i en canvi jo penso que la màquina tot això ho pot tenir present, i que cada dia està aprenent, i jo em sento més ben servit amb aquesta màquina gestionant els meus 10.000 euros que no pas amb una persona supersimpàtica que sempre que vull anem a fer un cafè. Ostres...
Això
començarà a passar. Bueno, està passant. Et posaré un altre exemple, molt més delicat, emocionalment molt més delicat. Si tu, per exemple, tu i jo som nois, però mèdicament tu i jo podríem patir un càncer de mama. Mm-hmm. El càncer de mama no és exclusiu de les dones.
Correcte.
És poc habitual amb els homes, però el podríem tenir. Val? Llavors, si jo ara tingués por, em notés un bulto en el pit i demanés una mamografia, el resultat de la mamografia, això és un diagnòstic per imatge. Mm-hmm. El diagnòstic per imatge, fem-ho cutre, eh? Imagina't el metge posant la imatge en aquella pantalla il·luminada i mirant-s'ho...
Allò que havíem vist tantes vegades.
Mirant-s'ho i te diu, jo això ho veig bé. Jo tu estaria tranquil. M'ho he mirat i ho veig bé. O que s'ho miri una màquina. El diagnòstic per imatge fet per humans, generalitzo molt, eh? El diagnòstic per imatge fet per humans costa molt que baixi dels dos dígits d'error. Hi ha un risc d'error.
Un 10, un
11, un 12... Perquè aquella persona necessita un entrenament. Ha de tenir una experiència.
Llavors, i aquell dia pot estar més cansat o menys.
Aquell dia pot estar més cansat o menys. Llavors hi ha un metge que té molta experiència i no se li incola ni una, però al costat hi ha un altre que acaba de començar, pobret, i que té una corba d'aprenentatge. El resultat acumulat és un... El primer té un marge d'error del 2%, l'altre el té del 20%, dona 11. Hi ha un 11% de marge d'error. En màquina estem amb un dígit de marge d'error. Baixant. 9, 8, 7, 6, baixant. Resultat, jo aniré al metge i li preguntaré, doctor, és que això del bulto... Farem una mamografia. I llavors el doctor em dirà, tu he mirat i estàs net. I li diré, li fa res si s'ho mira la màquina, sisplau? Llavors jo començaré a preferir un diagnòstic fet per ordinador que no pas un diagnòstic fet per humà.
O un diagnòstic fet per un ordinador supervisat per un humà.
Que no? Això és el que passarà, de moment. Un diagnòstic fet per un ordinador comunicat, transmès i parlat amb un humà. És a dir, jo vull que el diagnòstic el faci la màquina, però vull parlar amb el meu metge. Clar. No vull parlar amb la màquina.
No, i el metge ha de poder dir, mira,
de moment,
això que diu la màquina, sí, però tinc dubtes.
Exacte.
Vull fer-ne una altra.
Perfecte. Jo crec que aquesta conversa de tinc dubtes i tal, l'acabaràs tinguent també amb la màquina. Però de moment, ara, a poc, jo començo a demanar si el diagnòstic ha estat... si ha tingut el suport de la tecnologia. Si ha tingut el suport de la tecnologia. I si el diagnòstic no ha tingut el suport de la tecnologia, jo pregunto, i per què no? Perquè em sembla que és un plus. Saps jo que s'ha dit sempre d'una segona opinió?
Sí, sí.
Doncs jo ara la segona opinió, amb algunes coses, començo a preferir que sigui de la màquina.
Estem rebent molts missatges de gent que diu m'estic acollonint, un altre que m'estic donant d'alta. Hi ha una oient que es diu Carme que diu els que convoquem, i diu en primera persona, els que convoquem concursos de relats, microrelats, poesia, com sabrem si ens presenten un text d'intel·ligència artificial?
Doncs tindreu molts problemes. Llavors, jo crec que això és
Això és el que passa, això que dèiem els mestres. Probablement és virtualment impossible saber si el treball sobre història del segle XX te l'ha fet un alumne de classe?
Ara el que es farà serà, no? El que es farà serà, a les normes d'aquests concursos de microrelats, es dirà...
Està prohibit.
Això està prohibit, i si ho fas es trampa. El tema serà com et pillo. Però ho posaràs a les normes perquè si mai ho sapiguessis, puguis invalidar el resultat. Però et costarà molt detectar-ho. Perquè l'altra cosa que passarà és que la màquina et farà el microrelat i tu el poliràs. Per exemple, ara li has demanat un resum de 100 paraules de no sé què de la Revolució Francesa i deies, home, està bé, però amb aquella base jo ja m'hi poso i ho
miro. Tant.
Jo ja li acabo de donar la meva
pinzellada. Mira, ho deia en Tertulia quan hem tret el tema, que llegint coses sobre el ChatGPT, que és el que estem parlant avui amb el Genís Roca, hi havia qui deia, potser la feina d'escriure la deleguem en la intel·ligència artificial i ara som editors. Que bàsicament sí, és supervisar.
És supervisar.
La feina de matxaca d'algú que ha estat escrivint alguna cosa, que pot ser un text literari, però pot ser un text, un assaig científic o una anàlisi polític.
I penseu una altra cosa, si voleu jugar amb aquesta eina, penseu que això és un xat. És a dir, és una conversa. Que és tu, en lloc de fer... Nosaltres estem fent preguntes molt seques. Fes-me això, fes-me jo, fes-me aquí, fes-me allà. Però podries tenir una conversa. Podries dir, avui estic una miqueta deprimit, l'altre, no sé què. Llavors, per exemple, si ho jugues amb això, no cal que estiguis deprimit, pots estar content, eh? Però, per exemple, tu, com que és una, per ella és una conversa i recorda les preguntes que abans li has fet, et diu, com ja et deia abans, saps? Com ja et deia abans, com ja t'hem comentat, voldria insistir en allò que t'he dit, perquè és perfectament conscient de les, del que acaba de parlar amb tu i és una conversa.
Jo, Genís...
No us enamoreu massa, sí, perquè això encara és molt primerenc, però clarament, qui no vegi els llums vermells o els senyals o els avisos de cap on anem... Llavors, és com sempre, això pot ser a fi de bé o a fi de mal. Jo, que sóc optimista, penso que hi ha moltes coses que amb això a mi m'ajuden i que em semblen bé. Què necessito, sobretot? Normativa, regles de joc...
Ja saps que sempre anem tard amb les normatives.
Sempre anem tard. Per exemple, l'altre dia es parlava de que les imatges generades per intel·ligència artificial haurien de portar per llei una marca d'aigua. Diguem-t'ho. I jo dic el mateix. Quan jo sigui atès per una màquina, ho vull saber. A vegades ens pensem que els xinesos són uns cutres amb drets i llibertats, no? De que estan espiats, uh-huh, i que tenen no sé quantos, i que càmeres pel carrer. En canvi, nosaltres vivim en el paradís de la democràcia. Vale. Els xinesos estan parlant ja de posar per llei que un usuari pugui saber quan està atès per una intel·ligència artificial o la seva petició ha estat processada per un algoritme, i que en alguns serveis tingui el dret a exigir
que no ho facin algú,
si vull o no ser atès per algoritme. Llavors, jo podria trucar a un servei d'atenció, el que sigui, i a telefònic, i que ja em diguin, vostè serà atès per un sistema automàtic, i jo pugui dir, no, prefereixo una persona humana. Què passarà? Ser atès per una persona humana serà la modalitat premium. El nou luxe és voler ser atès per persones. Al final, serà atès per persones qui pugui pagar-ho. Amb alegria.
Molt intens, això. molt intens. I em queda saber què esperem d'aquest 2023, però vaja, ja això
bueno,
un altre dia.
De moment, anar-ho paint. Espero que sigui l'any dels advocats, perquè ja fa uns quants que és l'any dels enginyers.
ChatGPT, si voleu anar a treballar-ho, vosaltres mateixos.
Posar ordre.
Genís Roca, un plaer, com sempre.
A vosaltres.
Un luxe. Gràcies. 5 minuts i arribarem a la 1, ara de seguida tornem.